que estava al paral·lel barceloní i on varen tocar grups com aquests que sona ara.
De Page Mode, però el documental va sobre l'estudi 54.
Efectivament. Es projectarà el 28 d'octubre i el 3 de novembre amb estrena mundial Estudio 54, nada que ver con todo lo demás, del director Jorge Rodríguez. Un documental que retrata... és un viatge pràcticament a la vida nocturna de Barcelona dels 80 a través dels treballadors i dels parroquians d'Estudio 54, no? Jo no hi vaig ser-hi, a Estudio 54. Vaig estar més tard, quan jo era menor d'edat i amb un acte completament il·legal, vaig assistir a un dels primers concerts de Sonic Youth en aquest país, a Estudio 54. Aquella cosa que nosaltres veiem aquí com bueno, un garitillo d'allò, aquella era una de les discoteques més importants del món. I per on van passar, per primer cop, en aquest país, gent com, a veure si us sonen, Iggy Pop,
home,
Ultravox, aquests que sonen de Depeche Mode, que ara estan perquè allò del Primavera, Spandau Ballet, Ojo, Tina Turner, Duran Duran o New Order. Però no només allò que no està documentat, que aquest senyor s'ha preocupat de fer això, allà neix el clubbing a Catalunya. Gràcies a un senyor que es diu Raúl Orellana i que faré tot el possible perquè vingui a aquest programa. Raúl Orellana era el disc-jockey resident de l'Estudio 54 i era un dels disc-jockeys més importants al món als 80 i a principis dels 90. Com dir-ho? A part de posar discos, que ho feia absolutament espectacularment, amb tres plats a la vegada i una taula americana de mescles, aquest senyor va educar tota una generació. A l'Estudio 54, la gent que anava, a mi m'ha explicat que tu entraves allà dins i al fons de la sala estava Loquillo. Al mig de la sala hi havia skins. A l'altra banda hi havia rappers. Hi havia de tot allà dins, perquè anaven a gaudir de la nit i a gaudir de l'allò. Hi ha un tros del documental que surt un responsable de la sala i diu: era l'únic puesto a l'Estudio 54 on es respectaven les tribus urbanes. No es mataven allà dins. I allà dins podies veure un skinhead i un rockabilly. Això només es donava a Estudio 54. Però insisteixo, la figura principal, Raúl Orellana, l'educació musical que ha donat aquest senyor a tota una generació és espectacular. I per la gent sandunguera, com la Mireia i jo, mirarem aquest documental en pantalla gran, perquè ja veurem a totes les amigues, amb els Bonaventure Jeans, amb els Bacardí Pinya, amb tot allò està allà.
28 d'octubre, 3 de novembre, Estudio 54, correcte, nada que ver con todo lo demás. Va, acabem amb l'últim documental.
Acabem amb una cosa que em fa especial il·lusió. He parlat aquests dies al meu Twitter i tal. Escolta, s'ha recuperat un concert històric de la Creedence Clearwater Revival, o el grup californià, un dels grups més importants que hi ha al món de rock. S'ha recuperat el concert que van fer el 1970 al Royal Albert Hall, que és una absoluta joia. És el desembarco americà a Gran Bretanya per dir: senyors, atenció a la dada. Tres dies després de que els Beatles es anunciessin que separaven, arriba John Fogerty i la seva banda al Royal Albert Hall i fan un concert tan entranyable que jo crec que és un dels pocs moments que hi ha hagut al Royal Albert Hall una ovació d'un quart d'hora a l'acabar el concert, de peus. I sona aquest tema.
Some folks Sí.
Traveling Band, Creedence Clearwater Revival, Life at the Royal Albert Hall és el documental.
Música que... de cotxe, no?, una mica.
Sí, també, també.
Deixa'm donar una dada imprescindible.
29 d'octubre i 4 de novembre, aquest a l'inèdit.
Aquest documental és el concert, però hi ha molta imatge inèdita, molta filmació inèdita, i qui presenta i qui narra aquest documental és Jeff Bridges.
Home!
El senyor, sí, sí. El nota... que jo me l'imagino a casa, escoltant la Creedence, amb el barnús ple de merda, i amb aquell... Què prenia ell? Aquells moscos calla...
Ai, ostres, no recordo ja.
El Gran Lebowski.
Sí, sí, el Gran Lebowski, però no
recordo. Escolteu, deixa'm dir una cosa per rematar. Us espero a tots. I quan dic a tots és us espero a tota Catalunya el 29 d'octubre i el 4 de novembre a la porta del Cine Aribau, perquè em penso trencar la camisa abans d'entrar a veure la Creedence.
Escolta, abans que ens acomiadem, Laura, i 6 minuts, només diré una cosa, ara també ho explicarem després, però ha passat una cosa sorprenent.
Oh!
A veure.
Ha passat una cosa sorprenent.
Què?
No, sabeu que avui hi havia un acte de Vox, sí, que hi apareixia Giorgia Meloni i tot això. Llavors, hi ha hagut un moment que, per sorpresa, han anunciat que compareixia, i feia com un mini-meeting o alguna cosa similar, Donald Trump. En un acte de Vox a Madrid.
De suport
a Vox, l'expresident dels Estats Units. Han fet aquest anunci, llavors han emès un vídeo de 40 segons.
De 40 segons.
No era un míting com a tal. Giorgia Meloni crec que ha entrat en directe, la presidenta d'Itàlia. Però en aquest cas Donald Trump han estat com 40 segons, però diu exactament això, ha passat res fa escassament 10 minuts a Madrid.
I want to begin by thanking Santiago Abascal for the incredible job that he does. It's a very unique situation that we're all in, but we have to make sure that we protect our borders, and we do lots of very good conservative things. Spain is a great country, and we want to keep it a great country. So congratulations to Vox for just so many great messages that you get out to the people of Spain and to the people of the world. And again, to Santiago, I'd like to congratulate you and thank you very much for the incredible job you do.
No sé on l'ha gravat, però igualment és Donald Trump dient això, donant les gràcies a Santiago Abascal pel seu increïble, seva feina increïble. Estem vivint una situació singular, ens hem d'assegurar que defensem les fronteres, impulsem una agenda conservadora. Espanya és un gran país, enhorabona, Vox. L'heu sentit, ha dit Vox?
Sí.
Per tots aquests missatges extraordinaris defensant Espanya i tot el món. Novament, Santiago... Enhorabona.
Santiago, eh?
Sí, Santiago li diu. Abascal. Doncs, vaja, la notícia del matí, ara mateix. Donald Trump dona suport a Vox a través d'un acte, d'un míting, que ha fet avui des de Madrid.
No faré cap comentari perquè vull dinar bé.
Tal,
i ara que no tinc vesícula, les coses no em senten gaire bé i no...
Has de vigilar.
Sí, deixem aquest tema aquí.
Hi ha noients que ens diuen que el que bevia el Notes de Jeff Bridges era un Russo Blanco.
Ah, efectivament, Russo Blanco.
La 1:08, home, anirem acomiadant per tant la pala de David. Vinga, amb tots els fidels. I avui marxarem també amb la Creedence, que l'hem sentit fa uns instants.
Ei, què passa?
Que com el nostre mossèn sempre anàvem amb camises de quadres, barbes, botes i aquell esperit de cervesa i bourbon.
Clar que sí.
Una homilia més del nostre mossèn que vella per la música i la cultura contemporània associada des del púlpit del Via Lliure. Ens veiem a l'inèdit, mossèn.
I tant.
Ens veiem.
I tant.
Amb les recomanacions a la resta dels oients també. Mossèn, que per cert cada dia estàs més atractiu. T'ho han dit,
efectivament,
no?
Efectivament.
Sense vesícula.
Ei, què passa?
Ha millorat, eh?
El
qual anirem acompanyant fins al tram baix, com cada diumenge, perquè torni cap al Baix Llobregat. Visca la Creedence, visca la música, visca l'inèdit, visca la cultura. Bon diumenge,
mossèn! Bon diumenge, amics! Bon diumenge! Terra!
La 1:09. Actualitzem informació aquesta del matí. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Pere Aragonès continua reunit aquesta hora del matí a Palau amb el seu equip preparant la composició del nou govern de Catalunya.
Sí, el president de la Generalitat treballa per enllestir entre avui i demà l'executiu d'Esquerra en solitari, obrint la porta a l'entrada de consellers independents. Sobre la taula, recordem, hi té la renúncia dels 6 consellers de Junts per Catalunya que abandonen el govern. El relleu l'està consensuant des d'ahir amb el seu entorn i en contacte amb agents econòmics i socials. L'encapçala el cap de l'oficina del president, Sergi Sabrià, i la consellera Laura Vilagrà. Fonts del govern apunten que avui Vilagrà encara no és a Palau, però està en contacte permanent amb el president. Les mateixes fonts asseguren que la llista dels nous consellers està ja molt avançada, però no es comunicarà fins que s'hagi tancat del tot. Mentrestant, continuen arribant les reaccions polítiques, també des de Madrid, aquest trencament entre Junts i Esquerra. En aquest cas, ha parlat la ministra Maria Jesús Montero. Ho ha fet en una línia similar a Salvador Illa aquest matí al Via Lliure. La ministra critica les declaracions de Junqueras, que ahir va excloure el PSC per arribar a pactes amb el nou govern. Diu que els socialistes continuen oferint el seu suport, però deixa clar que és el govern qui ha d'obrir el procés de diàleg de cara a unes possibles negociacions.
En este momento no está pensando en las elecciones, en este momento no está en el reencuentro de votos, en los que uno se instalan permanentemente, sino que está justamente por permitir que se incremente la calidad de vida de los catalanes y, por tanto, ha tendido la mano para poder llegar a acuerdos en alguna materia y a acuerdos en presupuestos, si es que las cuentas públicas responden también a las prioridades del Partido Socialista de Cataluña.
A més, Montero diu que el que necessita Catalunya i també la resta de l'Estat és estabilitat. I Bola de Drac podria tornar a la televisió catalana a partir del mes de gener. Ho ha avançat la cap de programes infantils de TV3, Laia Cervera, que assegura que estan esperant que la sèrie tanqui unes negociacions per fer-la tornar a les llars catalanes.
Pel moment no ha estat possible. No és un no rotund ni definitiu, eh? A lo millor arriba al gener, a lo millor arriba al desembre,
mira,
no ho sabem.
Mira.
Inicialment, Bola de Drac no està sent possible perquè estem esperant, bueno, contractualment s'ha d'esperar que tanquin unes negociacions que tenen obertes. Ja et dic que això del món de l'anime és molt complex.
Ho ha dit justament un dia abans de l'inici de les emissions del canal SX3, el nou Super3. Cervera ha reconegut que un dels seus principals objectius és recuperar la presència del català en les converses que tenen els joves. De fet, ara, a l'hora del pati, el parlen un de cada cinc infants, mentre que el 2006, quan es va fer el canvi del Club Super3 a la família dels Supers, el parlaven una tercera part dels estudiants. I encara en cultura, la mitologia basca i Roma al Festival de Sitges Emirati, de Paul Urquijo. El director basc porta a competició aquesta història èpica ambientada als Pirineus al segle VIII, que ha tingut una molt bona acollida en el primer passi del dia. Anem cap allà, Maria Cusó.
Paul Urquijo és un amant del cinema fantàstic i defensa que les grans històries èpiques també poden tenir un escenari proper. Mostra d'això és la seva última pel·lícula, Irati, que explica la llegenda de la deessa Mari i que incorpora elements de la mitologia basca, com les dones d'aigua o els ritus ancestrals. Una història que, com explica Urquijo, també connecta amb l'actualitat.
En los símbolos de la mitología podemos encontrar lecciones para el hoy en día, ¿no? El respeto hacia la naturaleza, el respeto al pequeño, el respeto a todos los demás, ¿no? No un único ente que lo absorbe todo. Entonces, en ese sentido, yo hablo de lo que, de cómo yo veo el mundo, de lo que a mí me entristece que se pierda, y lo hago para perpetuar los nombres de las criaturas de la mitología vasca y de la diosa madre Mari.
L'altre protagonista del dia aquí a Sitges és Dario Argento. El reconegut director italià rebrà aquest vespre el nou Golden Honorary Award per la seva contribució al gènere del terror.
I ara els esports amb l'Àlex Massana.
A punt d'arribar a les 3 hores de durada de l'assemblea de compromissaris telemàtica del Barça, que ha d'aprovar els comptes de l'entitat, Marta Ramon.
A les 12 hi havia acreditats 919 compromissaris. Les palanques estan sota el focus després que hagin tingut un impacte directe en l'exercici econòmic tancat al juny, que va poder tenir beneficis, i el pressupost d'aquesta temporada, que té previstos 1.255 milions d'euros d'ingressos, que serien 855 si no fos per la venda d'actius. La porta ha tret pit d'aquesta presa de decisions i fa uns minuts ha estat crític amb el paper de la Lliga a l'hora d'avaluar la seva gestió.
M'hauria agradat també que hagués tingut aquesta cura, que doncs mai és excessiva, però vaja, ha estat bastant excessiva perquè ha representat en alguns cops un veritable obstacle. Doncs m'hagués agradat que aquesta cura que ha tingut la Lliga de Futbol Professional ara l'hagués tingut abans, quan es van signar una sèrie de contractes per unes quantitats exorbitants que ens han portat a la situació en la que estem.
La Porta, en aquest sentit, també ha lamentat que aquest estiu no s'ha aconseguit rebaixar salaris importants, en clara referència a Busquets o Piqué. Ara encara s'estan responent les preguntes dels compromissaris i després es passarà a votar el primer punt de l'ordre del dia, la liquidació de l'exercici econòmic 21-22.
Més enllà de l'apartat institucional, el primer equip del Barça de futbol rep el Celta aquesta nit al Camp Nou amb l'objectiu de recuperar el lideratge de la Lliga, que ara mateix és en mans del Madrid després del triomf d'ahir al camp del Getafe. També avui a la Lliga, Valladolid-Betis a les 2, a 4:45 Cádiz-Espanyol i a 4:45 Real Societat-Villarreal. I ja han quedat definits els grups de l'Eurocopa que es disputarà a Alemanya el 2024. La selecció espanyola ha quedat enquadrada en el grup A amb Escòcia, Geòrgia, Xipre i la Noruega d'Erling Haaland. I una cita per aquesta tarda, a les 8 del vespre, final de la Supercopa Femenina de Bàsquet entre el València i l'Uni Girona.
I pel que fa al temps, van creixent algunes nuvolades que aquesta tarda faran caure xàfecs localment acompanyats de tempesta a l'interior del país. Seran irregulars de curta durada i afectaran sobretot zones de muntanya, Pirineu, Prepirineu i serralada prelitoral, tot plegat amb una temperatura agradable màximes entre els 20 i els 26 graus.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Plantar un arbre?
Èpic.
I Kesurik ajuda a frenar el canvi climàtic reforestant el planeta?
Superèpic.
Amb la iniciativa Una Assegurança, un arbre, a Zurich plantem un arbre per cada assegurança que contractis. Consulta el teu assessor o entra a zurich.es. Fem-ho èpic. Zurich.
Els pares sempre t'han donat el millor. Ara, tu també els hi pots donar. Residències per a gent gran Domus Vi. Se sentiran com a casa amb la seguretat d'estar atesos i cuidats les 24 hores del dia. Residències Domus Vi. Vine a conèixer-nos. 945 65 85. Domusvi.es.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1. Arrancada contundent.
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. Setena cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a RAC1.cat.
Tota aquesta gent de RAC1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt informat.
Us esperem a la cursa de RAC1.
Últims dies. Inscriviu-vos-hi fins al dimecres 12 d'octubre.
Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració d'Eurofitness, a Properties, Vicenç Esport, Mizuno, Coca-Cola i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions. Quan pots fer el que vulguis perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar a durar molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 10 anys de garantia.
Platos limpios cada día. Like a Bosch. Sin derroche de energía. Like a Bosch.
Aprofita la selecció de rentavaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra la teva botiga habitual. A la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
Si plou, que plogui. Aconsegueix amb La Vanguardia la col·lecció de paraigües automàtics El Potro. Dos de grans i dos de plegables amb diferents estampats. Gaudeix de la tardor amb el complement imprescindible. Primera entrega, paraigua gran xic, per només 10 euros amb 95. Aquest cap de setmana, amb La Vanguardia.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Vine i corre amb Fiat, les 5 lletres que donen tranquil·litat. Fiat Assegurances dona suport a la cursa de RAC 1. El 16 d'octubre t'esperem a Sant Cugat.
A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
La 1 i 20 minuts, de seguida Albert Pla obrint classe magistral d'història, però abans només l'últim recordatori, perquè recordeu que només queden 3 dies. I allà hi serem tots, a Sant Cugat, d'aquí una setmana, diumenge de la setmana que ve, 16 d'octubre, en la setena cursa de RAC1, a Sant Cugat del Vallès, en un recorregut esplèndid de només 5 quilòmetres que pot fer tota la família, que podeu fer els corredors professionals, els que us agrada fer marca, els que us agrada picar-vos, els que us agrada córrer en família o en grup i xerrar. Bé, allà hi cabeu tots, amb una narració que farem com cada any des de que RAC1 va fer el seu 15è aniversari, i per tant, setena edició de la cursa de RAC1. Recordeu que només teniu fins a dimecres. Hem d'intentar fer rècord a Sant Cugat del Vallès per ser la cursa que més corredors ha tingut a la història. Això serà fins dimecres a la cursa de RAC1.cat. Apunteu-vos-hi.
A RAC, dia lliure amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
1:22. Hora d'explicar històries de la història. Què tal, Albert Pla? Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Bueno, ampliant coneixements, com sempre, amb tu, com a historiador en cap del programa, que ja sabem que t'agraden molt, que els tens una estima especial als historiadors.
Home, avui anem al gra. Anem al gra perquè avui,
per què?
Avui
què
parlem d'un tema...
Què?
D'un tema, no, d'una paraula
ja
que sonarà molt...
És espinós. És espinós el tema, és complicat.
És, bueno, no és que sigui espinós.
Ai,
no,
ai,
sé
ai,
per què cony és espinós.
Ai,
encara
ai,
no
ho
acabo d'entendre. Però
ai,
va, sense més preàmbuls.
No, però a veure, un moment. Però és que estic una mica tens, ara. Què vols dir?
No, t'ho explico, no t'ho
haurem de demanar seguretat privada?
No, home, no, què va, res.
Bueno.
No, home, no. Oh, tu tranquil, que el Mossad ens protegeix.
Ai, ai, ai.
Vale, va, som-hi, doncs, Xavi, som-hi. Jerusalem. La ciutat santa, la ciutat on Déu ha construït l'escala que comunica el món espiritual amb el món terrenal. Stairway to Heaven, una escala al cel. Jerusalem. 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 La ciutat beneïda per Déu. Ui, ai, ai, amb ma casa. Espera. Jerusalem. És que esclar, a Jerusalem hi ha passat tothom. O sigui, ha passat els Sex Pistols per allà. I ha passat... Cortato, el Cervelo, allà hi ha passat tot Déu. I és que, esclar, o sigui, no pot ser. O sigui, hi ha passat gent cantant jota. Allò és un caos. Xavi, m'escoltes?
Sí.
Xavi, sí, no
sí.
Sé, és que sí, hi ha una mica de bombes per aquí fora.
No, ja ho veig, ja.
Xavi, és que estic parlant de Jerusalem.
Ja.
Sí, Jerusalem.
Però
Xavi, escolta'm una cosa.
Hi ha una escala.
Podeu parar per allà?
Albert.
Clar, és que és impossible explicar això, perquè amb aquest Cristo que hi ha
Albert.
Tot el dia... Jerusalem, Xavi, m'escoltes?
Sí.
Xavi!
Albert.
M'escoltes?
Albert. Hòstia.
Jerusalem.
Ai, Déu meu, Albert.
Any...
Però per què et fiques en aquests berenjena?
Va, serios. Jerusalem...
Com es diuen? Per què et fiques en aquests alberginars?
Comencem, perquè avui explicarem la història, el resum de la civilització.
Sí, no sé jo, bueno...
Anem al principi. Any zero.
Bueno, al principi. És perquè ho dius tu, que l'any zero és al principi.
No. És que aquesta vegada va en sèrio. Quan dic any zero, dic any zero.
Any zero?
que és l'any que Déu va dir, vaig a fer la Terra.
Ah, però no el nostre any zero. No, que ara estem al 2022 i tirem fins al zero. No, no, molt abans.
El 80% de la humanitat continua creient que l'any zero és l'any que Déu va dir, vaig a fer la Terra.
Sí, 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 sí. Sí?
Sí? Déu diu, vaig a fer la Terra. I per on va començar? El primer que va fer és una muntanyeta, diguem-ne, és un turonet florit, vale? Que es diu Mont Mullat.
Ui.
Que és a on se sent ara l'antic temple de Salomó,
sí,
a Jerusalem.
Vale? És el primer que construeix.
Ell s'hi va començar per allà, va fer aquell turonet florit, després va continuar fent muntanyes més grans, més maques, tot això, rius i això, però, hòstia, aquell turonet florit, no sé, m'agrada.
Clar, té un carinyo, sí? Especial, al final és el primer que construeixes.
Sí, clar, és el primer, és com el primer fill, ara, sí o no?
Els altres no, així? No? Li tens un carinyo
sempre,
especial, els altres, mira.
Sempre és el Mont-Moriat, és el, no em va sortir gaire alt, perquè la muntanya d'aquella és una, és un...
Clar, és que el tema dels fills, la prioritat pel primer no té a veure amb que sigui millor que els altres, però hi ha un carinyo especial. M'ha sortit així, m'ha sortit, sé, però li tinc un carinyo.
Vale, anem a fer més coses allà. Després, el següent que fa, diu, el Mont Moriat aquest, és, li diu a l'Abraham, li diu a l'Abraham, que recordem que Abraham és el profeta reconegut per les tres religions majoritàries, dels pocs que tenen el carnet de les tres religions. El jueu, el cristià i el musulmà, I el Déu li diu, va, sacrifica el teu fill Isaac, te'n recordes?
Sí.
Que se l'emporta allà i li diu, ara mata el teu fill.
Sí, 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 sí.
A sobre una pedra...
No, terrible, terrible allò.
Doncs aquella pedra estava sobre una muntanyeta, sobre un turonet florit. Saps quin és?
Home, Moriat, no?
Ah, Moriat, exacte, on després es va ubicar el temple de Jerusalem. Clar, Déu sempre va tenir debilitat per aquesta muntanyeta, perquè més tard li diu el Jacob, que és el fill de l'Isaac, aquell que per poc palma hi ha el memoriat aquest, sí. Déu li diu a Jacob, fes una escala al cel per comunicar els dos mons.
Clar.
Que és comunicar el món espiritual amb el món terrenal, Molt bé. On és aquesta escala?
Home, el Mont Moriat.
Allà. Diguem-ne que Déu volia fer com una centraleta allà, un magatzem, com un magatzem d'Amazon, saps?
Un centre...
Que els missatges...
Un centre, sí, un centre logístic.
Que els missatges arribin clars, ràpids, els paquets, clar, baratos, clar. Saps?
Sí. Ja tiene su paquete, no?
Ja està. Tot és allà, tot és allà. Que més tard Déu li diu al Saül que porti l'arca de l'Aliança a on?
Al Mont Moriat.
Ah, més tard, Déu li diu al David, instal·la't directament ja a Jerusalem, instal·la't i fes-me un temple. Però no. De fet, ni tot tu no m'aixequis el temple, que tens les mans tacades de sang, perquè el David aquest se'ls havia tingut gordes.
Clar.
Millor que el temple me'l construeixi algú que tingui l'ànima pura, que és el teu fill, Salomó. Vale? I aquell temple... És
el temple de Salomó allà, al Mont Moriat, a Jerusalem.
Què més hi tenim, aquest cony de muntanyeta? Hi tenim el Sant Sepulcre de Jesús.
Clar, home, ves.
Quin lloc millor per ser enterrat, si ets Jesús, que... Oi?
Home, allà. La muntanya santa.
Oi? Anem-hi. Com t'he dit, estaven allà a Jerusalem els descendents de David, els descendents de Salomó, escoltant l'Stairway to Heaven, durant uns seclets, allà, ben tranquil·lament. Tot era un remanso de pau a Jerusalem, amb el seu temple nou de trinca, però al 586 abans de Crist arriben els babilonis comandats pel Nabucodonosor i... Els babilonis destrueixen el primer temple de Salomó. Vinga, foc al clau! I s'emporten a tots els jueus a fer d'esclaus a Babilònia. 40 anys després, els esclaus jueus són alliberats i tornen a Jerusalem. I cap a l'any 516 abans de Crist construeixen el segon temple. Però amb aquestes, que el 332 abans de Crist arriben els grecs i... més la festa, l'any 166 abans de Crist, arriben els macabeus. Vinga, a ballar! La tensió que el 63 abans de Crist, arriben els romans. Vinga, que no pari la música! Hòsties, amb els romans, revoltes per aquí, revoltes per allà, i a l'any 70 després de Crist, el segon temple de Salomó... Vinga, no va pel cul el segon temple de Salomó. Foc el clen! S'ha acabat ja, totes aquestes desgràcies. No, no s'ha acabat, perquè el 132 després de Crist hi ha la revolta del Bar Kojba i... Fatal! Ja al segle IV, el Julià l'Apòstata intenta reconstruir el temple, però ja que sé, les concessions, un que no estan d'acord, un que no sé què, si es treuen cantant una jota i vinga, foc o clar, una altra vegada. Adiós, temple! Éramos pocos y parió la abuela. Vinga, al 613 arriben els perses.
Jo dic no, diguem no.
Podria ser pitjor? Podria ser pitjor? Sí, perquè al 638 arriben els musulmans. Els musulmans. Els musulmans. Els musulmans arriben a Jerusalem. Pensa, els cristians s'enfaden molt. Anem cap allà, anem cap allà. Alliberar Jerusalem. Són 300 anys d'hòsties. Arriben anglesos, arriben francesos, arriben espanyols. Vinga, són les creuades. Fins que per fi arriben, mare de Déu, els mamelucs. Rapidet, rapidet, que això és un gasto de bombes i bales innecessaris. El 1516 arriba la conquesta de l'imperi persa. Vinga, hola, perses. Vinga, pon bona música. Això sí que peta, això sí que peta. Vinga, el 1700, la jihà jazídica. Vinga, música! El 1882 arriben els iemenites a mig concert i diuen: oye, ¿podéis cambiar la música? No sé, poner algo para que lo pueda bailar todo el mundo. No, vinga, vinga, ole, ole, ole. El 1917, els anglesos surten dels lavabos de la festa, es queden en Jerusalem, assassinen el disjòquei, en posen un de nou, molt professional, aquests anglesos, i buena música. El 1948, amb la festa molt avançada i a tots els anglesos borratxos, arriba Jordània. Senyors, s'ha acabat la festa, diuen els de Jordània. Vinga, va, que ja s'ha fet de dia. Bon dia, vinga, tots fora, bon dia, bon dia, tots fora. Després ja ve la guerra dels 6 dies, el 1967, contra Egipte, contra Jordània, no sé, ja, a partir de llavors ja és un riu que ja no hi ha Déu que s'aclari amb això de Jerusalem.
Però si cervecita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Les coses s'han complicat una mica.
Ai.
És que pobret.
Però quina successió, de veritat, Albert. Clar, és tremendo,
Explicat així i resumit, importants,
No, no, no ho has dit tot. Evidentment has fet una mica de... per explicar-ho ràpidament en 3 o 4 minuts, perquè és que clar. Si no... Escolta, la selecció musical és immillorable, també. O sigui, passar de Bizarrap als búhos i dels búhos a la Macarena em sembla èpic.
És el que et dic jo, no, no, hi ha passat tot tipus de música.
Sí.
I ja et dic, no sé per què es queixen ara per 4 palestins que els hi tiren una pedrada al cap, o un còctel molotov, després
venim,
de l'Uca. O sigui, que li tiren una pedra al cap a una israelita i surten per tots els telediaris, hòstia. Bueno. Vull dir que després de l'Uca han passat... Però per aquí, per parlar de Jerusalem, primer que res, hem de parlar dels jueus, Els jueus sempre han dit que pertanyen a Israel. És la terra que Déu els hi va prometre. Però, clar, al llarg de la història se'ls hi ha privat d'aquest privilegi. Se'ls ha fet fora, des de temps immemorial. Perquè els jueus, diguem-ho clar, són nòmades, també.
Ah!
Sí o no?
Clar.
El que passa que ells no són com els gitanos. Són nòmades a disgust.
Ja.
Ells bueno, són nòmades sense voler.
Forçats.
Ells tenen casa, però coses del destí i aquesta manera de arreglar els conflictes humans, que és la guerra, diu, els jueus sempre volen tornar a casa i estan condemnats a rap al món. Però ells el que volen és tornar a casa, a Jerusalem, diguem-ne que són nòmades renegats.
Clar.
Són traïdors de la causa.
Ah, clar, clar, clar.
Vale? Però esclar...
O sigui, perquè fa un parell de setmanes, quan estàvem parlant dels gitanos, els gitanos són els nòmades...
Orgullosos
de ser nòmades, clar. En el cas dels jueus sempre hi ha el camí, però sempre és un camí per tornar a casa que no acaba d'acabar-se mai.
Clar, clar, és...
Hosti, però el dibuix aquest que has fet són... Què són? 3.000 anys de barallar-se per el turó aquest?
Són 3.000 anys per un turonet. Què deu pensar aquell turonet florit? Que a més a més,
si
aquest
turonet parlar.
Florit ja no existeix. De
no,
tantes
clar,
bombes
clar.
Que li han tirat han anat rebaixant la muntanya.
Sí, 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 sí. Ha anat aplanant-se, sí, sí.
És una miqueta res. No deu fer més de 1,80 m, pobre turonet.
Però llavors ara mateix, Jerusalem, la idea és que està com en permanent disputa.
Ja directament es divideixen en tres parts, diguem-ne. La ciutat està amb la musulmana, la jueva i la cristiana, eh? Diguem-ne, el que jo diria és que, diguem-ne, que entre les tres religions s'han inventat la mentida més prejudicial i pel sistema ecològic dels humans. O sigui, fixa't, si tot, és que tot és una mentida. O sigui, tots creuen que la Terra es va fer... en 6 dies.
És veritat, estàs buscant els punts de connexió entre les tres, eh? Vale. Sí. Tothom està d'acord que són 6 dies. Vale.
Jo crec que això és mentida, vale? Tots adoren i reconeixen el profeta Abraham, que per cert és una persona que va tenir el seu fill als 90 anys amb la seva dona, que en tenia 80 i pico. Jo què sé, bé, aquesta la deixarem com a possible.
Vale, vale.
Però vamos, vale? Cada una d'aquestes tres religions... l'Abraham aquest, repeteixo, la cristiana, la musulmana i la jueva, amb totes les seves variants, totes elles creuen que Déu va fer la ciutat aquella, també cosa molt improbable, que a Jerusalem hi ha el sepulcre de Jesús, encara més improbable, sobretot pels que creiem que Jesús no va existir mai, però va, a més, arrisa en un temple que fot 2.000 anys que tampoc existeix.
Clar, perquè l'han anat destruint, no?
O sigui, no hi ha res. I el temple, a més, custodiava l'arca de l'Aliança, que també és molt improbable que existeix. O sigui...
per tant, és una successió imparable de capes al damunt, eh?
Clar, tenim un munt de persones barallant-se per tenir una part d'aquesta mentida, d'aquesta fantasia humana. Oh, meravellosa humanitat! Tu que manejas les marees, saps? O sigui, de Jerusalem ara només en queda un mur... de les lamentacions aquest, que és un mur ridícul, eh? No. Fot 25 metres, 8
metres. Però és gran.
Hòstia, 25 metres? Bueno, d'allà tu l'has vist?
Bueno, no és la muralla xinesa, sí. però
muro, vull dir que és una cosa, és un muro molt de nyiguinyoc, de fet, on la gent va allà i es torna loca per resar i per matar els qui resen el mateix Déu de manera diferent. Ja no et dic que estiguin disposats a matar algú que creu en un Déu diferent, tipus Anunnakis, o un toro, o així, no. Sinó que la disputa és pels matisos de com creure en aquest Déu. O sigui, matisos del cuento, perquè els cuentos es poden explicar de moltes maneres. O sigui, hi ha moltes maneres de creure en el mateix Déu, Xavi. Sí, sí. El gran Déu dels sedentaris.
Hosti, dels sedentaris, eh?
Clar.
Perquè al final és un Déu que promet... un espai físic.
Clar, promet una ciutat,
clar,
promet
clar.
Un jardí, o sigui, és una ciutat empoderada per la fantasia humana, eh? Com la fantasia humana i el seu poder i la seva imaginació poden crear aquests mites increïbles, però que no només van esdevenir creïbles, aquesta sarta de mentides, de bajanades, sinó que al final ens van obligar a creure en ells, a defensar-los fins la mort.
Clar.
O sigui, bueno... que no tot són males notícies, eh? La bona notícia, per exemple, és que no tot s'ha fet sempre garrotades. O sigui, també s'ha fet servir la diplomàcia i la negociació per repartir-se a Jerusalem. Per exemple, l'església del Sant Sepulcre, que hi ha ara...
Aquí hi ha hagut negociació i pacte
aquí,
i diàleg.
Aquí és com... amb la guerra és una tonteria, però els homes ja, quan fan diplomàcia i reparteixen encara, és més absurd el que fan.
Per què? Què passa?
O sigui, aquella església... una columna...
Sí, literalment una columna, eh?
Sí, tot és terra musulmà, però una columna pertany als ortodoxes grecs. La tauleta aquella és armènia, però l'escala aquella accepta l'últim esglaós dels jueus calamites. O sigui, hi ha una columna que pertany a tres religions diferents.
A trossets. Bueno, clar... Però escolta'm, et dic una cosa, millor això que barallar-se perquè la columna és encena.
No, no, en fi, germans...
Germans, me voy!
Aneu bones en pau, me voy!
I amb aquesta lliçó d'història sobre Jerusalem, avui Albert Pla s'eleva, i s'eleva, i s'eleva. Cap amunt, Albert, cap amunt. Adéu! Stairway to heaven!
Has vist el que ha fet Moritz? Han reunit una quantitat bestial de persones per batre un rècord bestial.
El rècord de més persones disfressades de quinto de cervesa?
No.
El de més persones ballant una sardana al voltant d'una Moritz 7?
No.
El rècord de més persones formant una figura gegant de Moritz 7?
Quasi, però no. El rècord d'altes de cervesa més gran de tots. Un rècord tan bestial com el sabor de la Moritz 7.
Doncs si és tan bestial, l'haurem de tastar.
Moritz 7. Un sabor bestial.
Cap a un nou model energètic. Més elèctric, més eficient, més sostenible. Expo Elèctric, el 15 i el 16 d'octubre a l'Arc de Triomf, 11a edició de la fira més important de vehicles elèctrics i energies renovables del sud d'Europa. Exposicions, proves de vehicles, col·loquis, activitats infantils i molt més. Entrada gratuïta. Tota la informació a expoelectric.cat.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. 3, 2, 1, rostir!
Preparats per la batalla.
Un home que està sempre mirant els núvols, i no perquè sigui meteo, sinó per petes que fuma, Abel Caral! Un home que està tocat per la Saligarda i que és possiblement l'única cosa que toqui, Massi Oliveres!
Llams i trons de dojo, i a més... Vicenç Martí contra tots.
Pensar-la com l'Olimpus, no com l'Olimpus, no sé com té una cosa. No us ho inventeu, i us inventeu, perdona, que tenim les tradicions.
L'escorxador, nou capítol a RAC més 1, presentat per Guillem Estadella.
Moltes gràcies!
Escolta l'alat de RAC 1 a rac1.cat i el canal de YouTube de RAC 1. Tots som
més 1.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Esport.
Així m'agrada. Detersolin Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC 1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
5, 4, 3, 2, 1...
Apunteu-ho bé. 16 d'octubre, Sant Cugat del Vallès. 7a cursa de RAC 1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat. Hospital Universitari General de Catalunya. Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Una cursa de 5 quilòmetres pel centre històric de Sant Cugat.
Vinga, foli, 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 foli!
Un recorregut que passa pel Teatre Auditori, els edificis modernistes, el Club de Golf Centenari, el Mercat Vell i el Monestir de Sant Cugat. Trobareu tota la informació i les inscripcions a rac1.cat.
Tota aquesta gent de RAC 1, de veritat, eh?
No, escolta,
la gent està molt en forma.
Us esperem a la cursa de RAC 1.
Últims dies. Inscriviu-vos-hi fins el dimecres 12 d'octubre.
Festa d'Esport i Ràdio a Sant Cugat del Vallès. Podeu deixar comentaris i opinions a les xarxes amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Matlle Origen, Coptering, Mizuno, Vermuts Miró i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ara passa un minut de tres quarts de dues del migdia. Això vol dir que encarem la recta final d'aquest Via Lliure. Farem per parlar d'un viatge, un viatge especial, perquè avui en dia que sembla que agafar un avió sigui la cosa més habitual del món, això de que és fàcil i dedicar les vacances a anar-nos a l'altra punta del món, des de que, a més, si fem el parèntesi de la pandèmia, evidentment, és bastant habitual, però aquesta no és la realitat de la majoria de la gent, i avui coneixerem una història que ens ha agradat molt i que ens ha cridat l'atenció. Avui hem convidat una persona que vam descobrir a través de l'Instagram d'un company d'aquesta ràdio, de l'Oriol Petit, que ens està escoltant a aquesta hora del matí. Què tal, Oriol? Bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. Com esteu?
Molt bé. Mira, és que vam descobrir a través del teu Instagram el viatge que vas fer tu amb una persona molt especial.
Sí.
Que és...
Sí.
La teva àvia.
No.
La teva tieta.
La teva tieta, que es diu Antònia, i que té 72 anys i que és aquí acompanyant-nos a aquesta hora del matí. Què tal, Antònia? Molt bon dia.
Bon dia.
La tieta de l'Oriol Petit.
La tieta, sí.
A veure, no he explicat encara, Oriol, quin és l'objectiu del viatge i on va anar, però és una d'aquestes històries boniques que en fi, que ens van cridar molt l'atenció, que vam pensar, ostres, on ha anat? Amb qui ha anat? Oriol?
La música ja ubicava una mica segurament els oients més espavilats. Vam anar a l'Índia, i l'objectiu fonamental del viatge era anar a la Fundació Vicente Ferrer, perquè jo vaig estar fa uns anys allà treballant, col·laborant com a voluntari. Vaig estar més de 6 mesos vivint a Anantapur, al sud de l'Índia, en una zona rural molt pobra, que és on hi ha la seu de la Fundació Vicente Ferrer. I abans de marxar ens hem decidit, tant ella com jo, la tieta i jo, ens hem decidit a padrinar dues nenes, que és la fórmula que té la Fundació, diguéssim, de fer-te soci de la Fundació, és a través de padrinar nens i nenes d'allà de l'Índia. I, bueno, i des de llavors hem mantingut un contacte amb aquestes nenes, i des que jo vaig tornar, la tieta va dir, home, jo hi vull anar, jo vull conèixer on has estat vivint, on has estat treballant, tota la feina que fa la Fundació, i conèixer les nenes apadrinades.
O sigui, va ser la idea de l'Antònia, Oriol?
Sí, va ser una mena de pacte, una mica, jo dic que ens vam autoprometre els dos que ho havíem de fer, que ho faríem, que ella sola a la Índia probablement no hi aniria, no hi hauria anat, i que jo, si no fos per ella, probablement no hi hauria tornat ara, després de 4 anys que fa que hi vaig anar, segurament no hi hauria tornat encara. I mira, junts ens hem decidit a fer-ho.
Antònia, on és el lloc on havia anat més lluny a la seva vida?
Crec que, Àustria, Viena.
Àustria, a Viena, per Europa s'havia mogut.
Sí, per Europa.
I s'havia imaginat que amb 72 anys agafaria un vol de no sé quantes hores per anar, no a l'altra punta del món, però gairebé...
No.
No, eh?
No m'ho havia imaginat. Fa 5 anys o 6 abans que ell marxés allà, segur que no.
I com va treure la cosa aquesta de dir, no, doncs sí, me n'hi vaig. Si és amb tu, me n'hi vaig.
Sí, exacte. Si és amb tu, me n'hi vaig. Perquè, a més, resulta que quan vam acabar de decidir que sí, jo havia tingut 2 caigudes molt fortes en diverses fractures i estava físicament feta un autèntic saldo. I clar, recordo que em parlàvem que devia ser finals de maig i jo deia, però és que si hem d'agafar ara els vols, no, eh? Clar, jo portava un curs ortopèdic, etcètera, no, molt fumut. Però, bueno, no cal encara. I una mica, bueno, això ja és cosa meva de sempre, diguem, no, de fa molts anys, les ocasions s'han d'aprofitar.
Mm-hmm.
I per poc bé que... Jo tenia una mica la por aquella de dir fins l'última hora, fins que no vegi que agafo l'avió, no acabaré de creure-m'ho, eh?
I l'avió li feia angúnia o no?
No. No, jo amb avió el més lluny que havia fet si havia sigut Roma.
Roma.
Uh-huh. Vull dir que no, realment tampoc en tenia gran experiència d'avió. Però...
Quantes hores són de vol fins a l'Índia?
Són aproximadament 10 hores, però clar, amb una parada al mig, un transbordament.
Sí. I què tal va ser l'experiència del vol?
Fantàstica.
Sí, li va agradar.
Sí, tot i que he de dir que jo m'imaginava, saps allò, me l'imaginava més gran, no pas l'avió, els seients. ah, una mica més amplis.
Ah, sí, això sí, això és un problema que tenim tots, i els
bueno,
que som alts,
ja... Bueno, jo que sou ja, no jo sóc petita, però m'imaginava més amplitud, però vaja, tampoc va ser tant... Si haguessin sigut les 10-11 hores o així de viatges seguit, no sé què tal, eh? Mm-hmm. Però com que, bueno, també podies aixecar per anar al lavabo i això, podies caminar una mica... No, no, i a més l'avió gran que vam agafar tenia uns accessoris de que veies el que hi havia sota durant
sí.
el vol
ah, sí.
o el que hi havia davant mm-hmm. quan havies d'aterrar, que això va ser...
Meravella,
bueno,
no?
Vull dir...
Oriol, escolta'm, quan aterreu fins a l'Índia, perquè clar, tot això ho vas anar documentant i has anat penjant fotografies d'aquest viatge que és molt bonic amb la teva tieta, no? I cap a on aneu quan arribeu a l'Índia?
Sí, és que clar, pots imaginar que jo era conscient, no, del que suposava també per ella tot el viatge, i vaig intentar, sobretot al principi, gravar-la molt i fer-li petits, bueno, fotos i petits vídeos per això, per deixar constància, no, de l'emocionada que estava al principi. Només de veure les càmeres i la pantalleta de l'avió ja estava flipant. Imagina't a la terra de l'Índia i començar a veure rickshows i com condueixen per allà i les vaques i tot el panorama.
Com va ser l'impacte, sí, sí. Antonio, quan aterra i comences a veure tot el panorama de l'Índia?
Bueno, ja només el taxi que ens portava sí. de l'aeroport cap allà, dius, però com condueixen aquesta gent? Tot i que, com que estava molt cansats i era de matinada,
sí.
mira, del camí vam parar dues vegades a prendre un te chai al senyor conductor,
sí.
i dius, caram, no? Vull dir, sí, ja només l'entrada, no? I arribar allà i això, doncs bé, però clar, quan l'endemà ja vam sortir i vam agafar, doncs, un rickshaw, que ara els diuen tuc-tuc perquè sí. van motoritzats,
sí.
I allò dius, ah, tierra traca, bé, per l'amor de Déu, això, i no es maten a dotze. No,
van fent,
no.
Van fent. I d'allà hi va una directament, Oriol, fins a conèixer les vostres apadrinades?
Bueno, la fundació el que permet és una estada d'uns dies a tothom uh-huh. qui vulgui visitar-la. Llavors, és veritat que és un aterratge a la Índia suau, d'alguna manera, és una manera de fer la transició, perquè estàs en un campus que és molt tranquil, que ens donen menjar, diguéssim, espanyol, sense picant, que
sí,
ens
sí,
preocupava
sí, sí.
bastant. Llavors, et permeten fer com una petita transició en què t'ensenyen una mica tots els projectes de la fundació i estàs molt ben acompanyat i molt tranquil, no? Les nenes hi vam anar l'últim dels dies que estàvem allà, que era com el tercer dia, diguéssim,
sí.
i va ser molt emocionant, això gairebé millor que t'ho expliqui sí. ella, però va ser realment molt especial.
Antònia, aquí, com es diuen les nenes?
La meva, bueno, els noms són llargs, sí. Però la meva es diu Teja.
Teja.
I la de l'Oriol es diu Xanti.
Ahà. La Xanti i la Teja.
La Xanti és més gran,
sí.
3 anys més que la Teja.
Sí. Com va ser aquell moment?
No puc. No ho puc explicar.
No, eh?
No puc, no puc.
Mira, s'emociona ara l'Antònia.
Molt,
molt. Se li humiteixen els ulls.
Molt, ja t'ensenyaré a tu la mica de vídeo que ell em va fer.
Mm-hmm.
No, és... Oh. Clar, és que ja tot havia preparat que això ja fos una cosa estranya, perquè el dia segon vam anar a veure un poble semblant al que elles vivien
sí.
i vam veure les dones com estan agafant empenta i com es reuneixen i el que fan i com s'empoderen realment de la vida i com tiren endavant les coses, que va ser ja molt emotiu i molt així. Però clar, quan després vas en un lloc semblant al que havies anat el dia abans, però allò ja és de debò, no? Allò ja és la casa on viu aquella nena, amb el seu pare, amb el seu germanet, amb la seva mare, que la mare no hi era perquè havia mort una germana seva i no hi era, la mare no la vaig conèixer. I després vas a casa de l'altra perquè són del mateix poble i tothom està tan content perquè tenen una casa nova i tal, i clar, quan veus la casa nova i veus que sí, certament és una casa de maons, una casa ben feta, que tenen el seu vàter a fora, el qual és un gran què, però llavors et diuen, ja té una habitació, a més, no és només una sola sala, que era la majoria, i llavors aquí hi havia un llit, i diu els pares, no?, i llavors dic, i els fills, perquè diu, no, a terra, vull dir, on posar una mena d'estora, d'aquelles que tenen per allà o alguna cosa així, a terra, no? I clar...
Un impacte emocional molt gran, eh?
Molt gran.
Què li vas dir a la Teja?
Que la veia molt gran i molt maca.
Com li vas dir?
Ah, jo li vaig dir tal qual.
En català?
Sí, clar. Jo no domino gens l'anglès, però és que elles tampoc, eh?
Clar.
Elles, com a gran que saben contar i l'abecedari, poca cosa encara.
I saps què et van dir elles a tu? No sé, van, us vau tocar, us vau fer...
Sí, no, clar que ens vam tocar abraçar. I fer abraçades i, bueno, genial.
Oriol, per tu és un dels... tu que has viatjat moltíssim, a més tens feina que implica, efectivament, viatjar molt. Un viatge com aquest amb la teva tia de 72 anys, per tan emotiu, per conèixer unes apadrinades a la Índia, és dels viatges importants que hauràs fet?
Home, sí, sens dubte. Sí, clar, claríssim, claríssim. Jo tampoc, realment, tampoc he viatjat tant. Era molt fort sentir com estàvem allà, sobretot a la Fundació, i sentir-me a casa, no?, perquè vaig estar molts mesos vivint-hi, i allò era casa, i encara, doncs, ara hi havia gent que coneixia i tal, i va ser molt especial també per mi. I a nivell d'experiència vital, evidentment, és per tota la vida, perquè... Bueno, amb la tieta tenim una relació molt, molt especial i molt bona de fa molts anys, que a més els dos ens agrada molt fer-nos aquesta mena de regals de compartir coses, de viure experiències junts, d'anar a fer dinars, d'anar a fer escapades, d'anar a fer experiències com un vol amb globus que vam fer una vegada, no? Ens agrada molt poder compartir coses i moments junts, perquè, escolta, ella ja és gran i mentre pugui s'ha d'aprofitar, saps? I llavors això ho tenia claríssim, que no ho podíem anar deixant per més endavant, perquè vés a saber. Escolta, ara es podia fer, doncs s'havia de fer, i per ella, i per mi, per tots dos, ha sigut per recordar-ho per tota la vida, evidentment.
Antònia, on viu i en quines circumstàncies, amb qui
ara
viu?
Sí. No, jo ara, bueno, jo estava vivint uns anys a Blanes, sóc de Barcelona, però vaig estar vivint uns anys a Blanes i vaig haver de deixar de conduir perquè tinc la narcolèpsia aquesta, que t'adorms, no? I llavors vaig dir, ui, doncs a Barcelona, què faig jo tan lluny de casa sense poder agafar el cotxe? Si agafes el cotxe i vens, no passa res. I llavors vaig trobar uns apartaments d'aquests per gent gran, no aquests assistits que diuen, però sí, bueno, tot és gent gran i també doncs hi ha alguns serveis d'infermeria, alguna cosa
així. Però viu sola, llavors?
Sí, sí, jo viu sola en un apartament menut que de gran no és més gran que aquelles cases, eh?
Estava pensant, i ara que ja ens queda res, un minutet, li ha demanat a l'Oriol un altre viatge d'aquests?
No.
Ja no en faria cap més d'aquests?
Sí. Ah. Sí, però jo, aviam, sí, i tant, jo sí... Si les coses es posen bé i d'aquí 3 o 4 anys pogués tornar-hi...
A l'Índia?
Sí.
Sí, a veure les nenes?
Sí. Ostres, i tornar a veure altres coses, perquè un dia vam agafar una vaga general en el lloc on érem i no vam poder visitar moltes coses i... Sí, han quedat moltes coses pendents. Ara no, eh? 3 o 4 anys.
Es para una miqueta.
Inclús treballar un temps allà, ajudar una mica allà.
Sí. Ostres, sí? Sí. Se n'aniria a viure un temps?
Sí, un temps a la Fundació, Oriol, només a la Fundació.
Oriol, tens feina, eh?
Ei, mare
meva, aquesta tieta que tens.
El segon te faci sola, eh?
No, sí, home, l'hauràs d'acompanyar. Escolta, no, Oriol, no. Una abraçada ben forta. Molts petons ens veiem per aquí a la ràdio.
Gràcies, em faria no haver-hi pogut ser avui.
No, només faltaria. Gràcies, Oriol. Antònia Petit, la tieta de l'Oriol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
No, res, jo encantada. I en tinc tant per en tinc per 3 mesos d'organitzar tots els records.
Home, i tant, no, ja m'imagino. Moltíssimes gràcies. Queden 30 segons per arribar a les 2 en punt del migdia. Ho deixarem aquí, amb aquesta conversa amb l'Oriol Petit i amb la seva tieta. I nosaltres hi tornem, com sempre, puntuals, dissabte que ve, dia 7, i dissabte que ve, a les 7 del matí, volia dir, i diumenge ens anirem cap a Sant Cugat a fer la cursa de RAC1. Que tingueu un bon diumenge i ens retrobem dissabte. Adéu-siau.